A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I és que una de les coses que pot fer més feliç a una comunitat és veure com algun dels seus edificis o elements representatius és recuperat, és restaurat. Parlàvem l'any passat d'un altre dels edificis més representatius de Sitges, com és la Casa Massó, al cap de la vila, i com tots vostès, com tots nosaltres, vàrem rebre amb aplaudiments aquesta restauració. I avui marxem a ple passeig marítim, a la Casa Vilella, aquest edifici de l'any 1919, i allà hi tenim en Joan Totosaus i en Jordi López. Joan, bon dia, bona hora.
Doncs bon dia, Vicenç. Des de darrere, des del que serà el futur jardí d'aquesta Casa Vilella, d'aquesta residència helvètica, com l'hem coneguda, doncs el que comentaves, gairebé tots els sitgetans, en plena obra, sentirem cops, sentirem, perquè és normal, aquí no para aquesta obra, que finalment es porta endavant després de molts, molts anys tancada. Una obra d'un edifici, com comentaves, patrimonial, s'ha de protegir la façana, però l'interior es fa gairebé tot nou. Un interior que ara mateix no hi estem, després potser ens hi podrem acostar un momentet, però de moment doncs, ens toca estar aquí fora, aquest jardí que dona, de fet, al carrer Mare de Montserrat, que és el carrer de la part del darrere del passeig.
Perquè la part de darrere de la casa ha estat ben poc vista, no? Hi ha aquest mur blanc al carrer Mare de Déu de Montserrat, sí. Des del qual gairebé no es pot veure la façana.
Em sembla que ara ja es pot veure la façana. Sí, perquè el mur ha baixat.
El mur ha baixat.
Jo veig els cotxes, per tant, des del carrer es deuen,
perfecte,
doncs, es deuen durant, poder veure.
Durant molt de temps aquest mur impossibilitava veure el darrere de la casa, que és un darrere molt normal i corrent. El davant és, diguem-ne, molt més atractiu des del punt de vista estètic, però en qualsevol cas aquí darrere també hi estan passant moltes coses.
No? Exacte, i de fet el senyor Pablo Salvador sentia la presentació que estaves fent i ens comentava que potser ell no cal que digui gaire cosa, perquè ja ho estem dient bona part d'aquesta informació. I és que, a veure, la primera de les curiositats, més enllà del que puguem parlar del per què, del què s'està fent, de com s'està fent, és, o almenys el que més m'ha cridat l'atenció, el senyor Salvador és de la mateixa generació que ha tingut sempre la propietat d'aquesta casa.
Caram!
De la mateixa família, del mateix llinatge, i per tant doncs tira endavant aquesta obra, malgrat fins i tot que, doncs, com s'ho poden imaginar, això és un carmelet i aquí han arribat moltes ofertes. No han agafat les ofertes i han decidit tirar endavant aquesta obra. Si us sembla, doncs, més que parlar nosaltres, potser que parlin la propietat. Senyor Pablo Salvador, bon dia.
Bon dia.
Sou de la mateixa família que va tirar endavant, sou besavi, el vostre besavi va ser?
El meu besavi va ser el promotor quan va decidir fer un xalet d'estiuatge a Sitges. És oriundo de Reus, va agafar com arquitecte també un arquitecte de Reus, en Joan Rubió, i la va dedicar a estiuatge. Tinc que dir que l'únic valor principal que té la casa és la façana, perquè el resta es va excloure tot tipus ornamental. És una casa molt austera. Nosaltres mantindrem l'estructura de la casa, que són quatre nivells, i li donarem un aire de finca d'aquell moment, adequada amb les condicions actuals. La idea és poder obrir un hotel de luxe final d'aquest any. És important saber que pràcticament més del 60 o 65% de l'obra s'ha fet amb industrials del Garraf, i que les 20 persones que treballaran també estem conformant un equip que és pràcticament tot sitgetà. Per tant, crec que amb això li donem un impuls a una peça important dintre del modernisme de Sitges, i que podem gaudir tots i encara que nosaltres algun dia no hi serem, doncs també els que continuïn podran continuar en gaudir. Tinc que dir que és una obra que ens fa molta il·lusió, som una empresa familiar i a vegades les empreses familiars l'equilibri entre els valors i l'economia es té que mantindre amb certa justesa. El que passa que en aquest cas jo crec que l'aspecte de la il·lusió ha guanyat l'aspecte econòmic, perquè realment és una obra que sense el perfil d'empresa familiar jo crec que seria difícil de fer, perquè realment projectes més interessants que posar diners en aquí doncs, segur que serien més rentables. Però a nosaltres el que ens fa il·lusió és, bueno, honrar una mica a la família, que és la que ho va fer, i després doncs, un petit regal al poble de Sitges, i que puguin gaudir d'aquesta millora patrimonial doncs, durant molts anys.
Vicenç, el senyor Salvador t'escolta i, de fet, una de les coses que ens ha comentat, quan sentia que deies això, que l'edifici està a punt de fer 100 anys, doncs ha dit que bé, que fent aquesta obra, doncs a veure si pot durar 100 anys més.
Està clar que sí, senyor Salvador, saludem des de l'estudi.
Sí, Vicenç, has fet una presentació fabulosa. Tu et documentes molt bé,
doncs, fantàstic. Molt bé. Ens venen algunes sí. consideracions al cap a partir de la història que explicàveu, eh?
Sí, sí.
Sou molt germans a la família?
Bueno, desgraciadament no sóc el germà únic, perquè el meu germà, bueno, tenia dos germans que desgraciadament van morir.
Sí.
Nosaltres des de fa 10 anys vam poder ordenar l'estructura dels accionistes.
Sí.
En aquests moments la tenim, l'empresa és dels meus fills, de la meva dona i meva.
D'acord.
I tenim una majoria en el Consell femenina, amb la qual això complim tots els requisits que volen d'igualtat de sexes.
D'acord. No? Us ho preguntava així.
Digue, sí.
Perquè des del punt de vista extern, això que feu és un cop de cap d'aquells de...
Sí.
De dir,
de rauxa.
De rauxa, no?
De rauxa, sí.
És evident,
sí,
que s'ha de fer amb els peus a terra,
sí.
però per qualsevol persona que hagi passat per davant d'aquest edifici i hagi contemplat l'estat en el qual es trobava,
sí.
Entendre el que pot suposar des del punt de vista econòmic una sí. restauració i un projecte d'aquesta mena fa una mica de respecte, no?
Pues sí. Bueno, clar, això és... Hi ha un triple projecte aquí, que és consolidar l'edifici,
sí.
restaurar-ho i rehabilitar-ho com hotel, no? Llavors, un dels aspectes positius de la finca és que està front del mar, això és un valor important, però al costat de que això sigui un valor important, també ha representat, durant tot aquest temps, que l'edifici tingués unes patologies derivades d'aquest fet pues, importants. Els modernistes, que eren gent que feia coses molt maques, també treballaven molt en ferro. I clar, el ferro, tant des del punt de vista estructural com ornamental, pues, ha sofert moltíssim. També és veritat que durant molt temps que no vam tindre poder accedir a l'edifici perquè estava llogat, no es va fer un manteniment acurat, també es van instal·lar uns dipòsits a la part de dalt, a les golfes, que estaven apoyades en vigues de ferro, que també va erosionar i va fer malbé les façanes.
Sí.
I llavors, entre les patologies, el poc manteniment i aquestes intervencions poc acurades per tindre aigua, perquè en aquell moment aigua no era un problema que tenia Sitges, pues van posar uns dipòsits monstruosos que van fer que tota l'estructura de l'edifici patís bastant, no? També alguna obra del costat ens va fer alguna esquerda. Total, que hem tingut que fer una intervenció, pràcticament l'hem fet nova.
D'acord.
Fins al sostre també és nou.
Us ho preguntava perquè sí. La família ha pogut tenir sempre el control sobre la casa?
Sí.
Sí?
Sí.
Sí.
El control sí, la propietat sí.
D'acord.
Però l'ús, podríem dir, l'ocupació, a l'estar llogat, no podíem intervindre gaire, perquè d'acord amb contracte, doncs, nosaltres podíem dir, però no podíem actuar massa, no?
D'acord, quan veieu la casa,
sí.
Suposo que, vaja, aquesta és una pregunta retòrica,
sí.
Us deuria fer una mica de mal, això, no?
Pues sí, bastant, bastant. Bueno, tinc que dir que la casa, amb el seu historial, ha tingut vicissituds de tipus legal importants, hem tingut entrebancs de tot tipus.
Sí.
Afortunadament tot això ha esdevingut que la casa pogués continuar a la família i d'això en gaudeixo jo ara.
Uh-huh.
I tinc que dir que hem tingut ofertes durant aquest temps molt interessant, sobretot de o bé d'inversors o gent vinculada a l'esport, o també, com curiositat puc dir, que es va interessar per la finca el que no sé si és encara l'alcalde de Nova York, el senyor Bloomberg,
uh-huh.
que ens va fer una oferta interessant. Clar, al veure la gent que la finca estava tan malament, doncs potser es pensava que el propietari se la vendria
a bon preu. Vaja.
A bon preu.
Yeah.
I clar, no, el fet és que es tenia que arreglar primer tots els temes legals per poder tirar endavant el projecte que és el que hem tirat endavant ara.
D'acord, fa un moment fins i tot en Joan parlava que la finca s'havia posat a la venda i segurament sí. Molt recordaran com en un moment, i no estem parlant de fa massa, estem parlant de l'any 2011.
Correcte.
La finca estava en el portal idealista.com, sí, es venia gairebé per 8 milions d'euros o menys a 7.900.000 constava sí. Aleshores. Sí. Esclar, amb totes aquestes ofertes sobre la taula, van estar tentats en algun moment de dir, mira, no ens trenquem més el cap després de tota la feinada, de tot l'enrenou, va, ho matem aquí i ho deixem córrer, o ja en aquests moments vostès tenien, no sé, una certa intenció de revitalitzar aquesta finca, de pensar en un model de negoci en el futur? Això quan va començar a venir, senyor Salvador?
Bueno, realment, enfront d'alguna oferta et fa cap pensar, no? Perquè realment fins a llavors la veritat és que la propietat només ens donava problemes. També teníem que fer intervencions urgents perquè hi havia coses que es queien. Llavors, la idea de donar-li la volta i fer-ho nosaltres esdevingué quan vam tindre la propietat al 100% la meva família, no?
D'acord.
Perquè abans hi havia doncs, com 10 o 12 propietaris, cadascú tenia les seves inquietuds, alguns volien vendre...
Perdoneu, digues. 10 o 12 propietaris?
Sí, clar, perquè són per herència la cosa es va dividint, no?
Déu-n'hi-do.
Sí. Tinc que dir que els propietaris de la meva generació van estar absolutament d'acord en fer l'operació i que pogués comprar el que no era nostre.
D'acord.
Que era el 66%, nosaltres teníem el 33%.
És que qualsevol que hagi tingut davant seu un testament familiar pot pensar, home, a vegades ja és complicat posar d'acord dos germans, doncs imaginem-nos 12 propietaris diferents.
Sí.
Com es poden posar d'acord, no?
Bueno, doncs perquè hi ha bona voluntat de fer-ho.
Està clar.
Si no, és difícil.
Està clar.
I bé, va ser llavors quan ja era nostre directament, quan vam començar a pensar quina era la possible sortida. Vam tindre diàlegs amb l'Ajuntament, darrerament amb el senyor Forns. El projecte li va agradar perquè encaixa molt amb el pla de govern de l'Ajuntament actual, de donar a Sitges un aire de més qualitat,
uh-huh.
un foc cultural important. Això és una peça més del que la gent de fora pot apreciar. I també el que podem entendre com turisme responsable, en el sentit d'evitar tindre aquestes quantitats massives de gent i anar amb un tipus de... amb un tipus de turisme,
turisme més
sostenible,
uh-huh.
i que diguéssim els perjudicis que pugui portar el turisme siguin apaivagats per un model que pugui donar més beneficis a la ciutat.
No? D'acord. Presa aquesta decisió,
sí.
Aleshores suposo que la família ha d'anar a buscar un gabinet d'arquitectes, Correcte. Fer un pressupost, sí, i a veure què en surt d'aquest pressupost, sí. I no sé si ficar-se molt les mans al cap.
Sí, si em permets, Vicenç, sí, tenim també aquí, i ens ho podrà explicar bé, el senyor Alfonso Morales, que és l'arquitecte, i per tant, doncs, la persona que es va trobar l'edifici com estava, i que, més o menys... A veure, doncs, fem un momentet, canvio el micro de costat. A veure, senyor Morales, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, matiseu-me el que hagueu de matisar.
Sí, no, l'autor del projecte és el Jaume Ricart, i jo faig la direcció de l'obra, que la vaig agafar des de fa més o menys 3 mesos, un cop ja estava començada. O sigui, mm-hmm. És de justícia dir que el projecte, que és molt maco, és del Jaume Ricart. No?
Però aquest projecte, òbviament, comporta una cosa molt diferent que fer una casa nova, que és intentar que això s'aguanti, mantenir la façana i fer-ne una cosa que es pugui aguantar, no sé si 100, però uns quants anys.
Sí, des de llavors. No només és més diferent, és més complicat i més costós. És, en tots sentits, és una intervenció molt més complicada.
Senyor Morales, bon dia. Això per qualsevol arquitecte deu ser un carmelet, no?
Sí que ho és, perquè, bueno, en fi, és un edifici amb un interès modernista important, i la veritat és que poder intervindre, doncs, és un privilegi, sí que és un carmel, sí.
D'acord. Com estava aquesta casa?
Bueno, la casa estava, com ha dit el propietari, molt malament per dintre. De fet, l'estructura s'ha tingut que refer tota nova. El que hem conservat ha sigut la pell exterior, i tot el que és el ràfec de la coberta, que era un element interessant, no?
Perquè tothom ens entengui, el ràfec, senyor Morales, és aquesta mena de porxo tan significatiu que hi ha a la façana, no?
Tot això s'ha conservat i s'ha fet les tasques perquè com bé diu, doncs pugui durar 100 anys més, no?
D'acord. Jo no sé si fins on es pugui arribar, fins on pugui arribar l'explicació o fins on pugui arribar la discreció, quan una família arriba a un gabinet d'arquitectes, a un despatx d'arquitectes, i proposa la reforma d'un edifici d'aquesta categoria, és obvi que el pressupost deu ser un pressupost molt elevat, no?
Sí, des de nou ja, quan t'arriba això ja saps que el pressupost serà molt gran. Tot i així sempre surten sorpreses quan comences l'obra, que són obres que se sap com comencen, però mai com acaben.
D'acord. Una de les sorpreses que ha pogut sortir, per exemple, què ha pogut ser?
Bueno,
que vostès no s'esperaven i diguin, això ho hem de resoldre d'alguna manera.
No, realment la sorpresa és l'abast de la intervenció. No?
D'acord.
Al principi penses que podràs mantenir certs elements estructurals que després al final acaben caient. No?
D'acord. Per tant, aquí hi havia, com molt bé ens comentava el senyor Salvador, per una banda la consolidació d'un edifici, per una altra banda la recuperació d'un edifici, i hem d'entendre que el repte més important és convertir aquest edifici en el que pot ser un hotel de luxe, un equipament hoteler dotat de la darrera tecnologia i de tots els serveis que es pot demanar a un establiment d'aquesta categoria al segle XXI. I això no sabem si és molt fàcil en un edifici de l'any 1919 pensat per un ús, vaja, que segurament després es va convertir en un ús també hoteler, però en un altre registre. Això ha comportat unes dificultats afegides importants?
No afegides. La dificultat ja ve de restaurar un edifici d'aquestes característiques i amb aquesta estructura tan malmesa. Que sigui hotel o sigui vivenda, doncs...
Ja no ve d'aquí, voleu dir?
No ve d'aquí.
D'acord.
No ve d'aquí.
Aquest projecte, què implica? Com, des del punt de vista de l'arquitecte, com serà aquest edifici quan estigui acabat? Què hi haurà? Com s'ha distribuït?
Bueno, no sé si us ha explicat el senyor Salvador, això tindrà 14 habitacions, de la 1 a la 15, sense passar per la 13.
Entesos. Això ha estat un exprés desig d'algú o...
Això ha estat un exprés desig de la propietat, sí.
Entesos. Això també defineix com...
Sembla que és un costum bastant extès en els hotels,
d'acord,
no?
D'acord. I més, venint de la història que acaba d'explicar el senyor Salvador, entenem que el número 13 no els interessi per gran cosa.
Sembla que no.
Gaire. O sigui, 14 habitacions,
8 de les quals són dúplex, i les altres 6 són amb una sola planta.
Uh-huh.
Són totes diferents, pràcticament, o sigui, van des de unes mides de 35 fins a quasi 60 metres quadrats. No?
Caram!
O sigui que cadascuna està molt personalitzada i molt treballada i amb el carinyo que hi hem posat tots, sobretot la propietat.
Uh-huh. La casa donava per molt en aquest aspecte, senyor Morales?
Sí, sí, sí,
donava. Permetia fer habitacions grans, permetia fer habitacions, no sé, més o menys regulars de forma...
Grans sí, regulars no.
No tant.
Regulars no tant. Hem tingut que aprofitar fins a l'últim racó, sobretot pensant que les instal·lacions que porta un establiment d'aquestes característiques són molt importants i acaben ocupant un espai que et resta per dedicar a habitacions. No?
D'acord. L'edifici també té planta baixa i soterrani?
Sí, sí, té planta baixa i soterrani. El soterrani és nou. En el soterrani hi ha una part dedicada a aparcament i l'altra cuina i a certs serveis de l'hotel. Uh-huh. El despatx de la direcció, hi ha un petit gimnàs, fins hi ha un soterrani de pràcticament 500 metres quadrats.
Caram!
Afegeixo aquí, Vicenç, sí, que allò que comentàvem, que al carrer Mareu de Montserrat hi haurà l'accés a l'aparcament, és a dir, l'aparcament òbviament no es podrà entrar per la banda de la façana, oi? Perquè ja hi ha tota la porta, i aleshores la rampa d'accés a l'aparcament està situat al carrer del darrere.
Ahà! Uh-huh. El carrer del darrere, que és el que suposo també deu donar a un jardí, no?
O sí, sí, correcte. Un jardí, no? Que és, de fet, ara hi estem, en aquest jardí, que ara mateix no és jardí, i que també tindrà una piscina, òbviament, com no pot faltar en un establiment hoteler de Sitges.
Com estan anant les obres, si estan anant en el timing que més o menys s'esperaven o els professionals tenen establert?
No.
Que si les obres estan anant en el termini previst o com està funcionant?
Més o menys, suposo que la propietat li agradaria que tot anés més ràpid, però més o menys. Jo crec que una obra d'aquestes característiques triga 2 anys en fer-la, és lo normal, inclús jo diria que més ràpid que lo normal.
Mm. No sé si preguntar-li el mateix al senyor Salvador, com si us agradaria que la cosa anés una miqueta més ràpida.
Sí, lògicament sí, el que passa és que ho tenim que fer amb cura, perquè l'edifici s'ho mereix i perquè volem tindre un establiment doncs, amb les millors condicions. Mm-hmm. Llavors, tot el que és estructura és important, però també tot el que és el tema d'instal·lacions i serveis actualitzats, perquè hem tingut que fer un aïllament brutal de tot l'edifici que no el tenia i per l'altra banda pues, instal·lar totes les tecnologies actuals, diguéssim l'obra des del punt de vista de consolidació s'ha fet amb tècniques modernes, tot el que és des del punt de vista d'ornamentació es té que fer amb una forma més clàssica i més acurada, no?
Senyor Salvador, en algun moment de la vostra vida us havíeu trobat amb un amb un repte d'aquesta magnitud?
No, hem rehabilitat algun edifici més a Barcelona, bastants més grans, però amb la complexitat d'aquesta no. També tinc que demanar excuses perquè l'estiu passat vam tindre que fer una mica de soroll i els berneans van tindre molta paciència,
yeah.
I encara que complíem els requisits d'horaris i i d'obres, pues la veritat és que no ens van posar impediments i ho van fer.
La dita catalana no falla, no es pot fer una truita sense trencar els ous.
Exacte.
I aquí se'n deuen haver trencat molts per fer la truita, eh?
Bueno, algun que altre.
Algun que altre,
També tinc que dir que com els meus orígens són de Reus i de Figueres, que són dos àrees molt ventades de Catalunya, tot això et fa tindre un esperit una mica aventurer, i no dic de geni, perquè de geni ja tenen aquestes comarques com en Gaudí o com en Dalí o com en, des del punt de vista polític, en Prim, etc.
Mm-hmm.
Nosaltres jo crec que una mica la ventada aquesta també l'hem tingut i ha sigut el que ens ha donat l'últim cop per tirar endavant aquesta operació.
Perquè quan parlàvem amb el senyor Morales i li preguntàvem, esclar, és obvi que una obra d'aquesta magnitud, ja d'entrada, pressuposa una quantitat molt important d'inversió. Sorprendre a vostès, no sé, el muntant total que podia valer aquesta obra?
Sí, i a nosaltres, clar, ja deia abans que era una empresa familiar, hi ha cert tipus de projectes pues, que els bancs no s'ho miren en gaire bons ulls.
Entesos.
Sobretot perquè la inversió pues, és important. Llavors nosaltres el que hem fet és anar fent estalvis per poder endegar l'obra i sense tindre cap tipus de finançament exterior. També des del punt de vista de les institucions tampoc ens ajuden gaire perquè tot és complicat. També la sortida de l'edifici no podia ser pràcticament més que aquesta perquè els límits que posen per als elements patrimonials a l'àrea concretament de Sitges
sí.
Són molt d'usos. Nosaltres aquí el que ens deixava fer patrimoni és dos habitatges, ja em dirà vostè, dos habitatges quin sentit té? No en té cap.
Cap ni un.
Jo crec que això, si volem preservar el patrimoni que tenim, tenim que ser una mica més flexibles, mantenint el bo que hi ha, però donar-li una sortida més rentable. La nostra no és clarament la més rentable. El que passa que, ja ho he dit abans i em repeteixo, la il·lusió, pues, en aquest cas, ha pogut més que els aspectes quantitatius.
Perquè vostès han pogut tenir alguna mena, ja no diré de facilitat, però alguna mena de compensació a l'hora de demanar la llicència d'obra?
Sí. A l'hora de demanar la llicència d'obra, sí. Tenir una reducció perquè és un edifici de patrimoni.
Uh-huh.
Això ha sigut el més fantàstic.
Una reducció que està marcada també per
correcte.
Les ordenances, o sigui
sí,
que no, diguem-ne que no hi ha hagut cap tracte en especial. Està,
no, com, no, com... és el que estava establert.
És el que està establert.
Sí, senyor, sí, senyor. No, el que tinc a dir és que jo agraeixo moltíssim a l'Ajuntament perquè l'agilitat amb tot el tema de permisos ha estat màxima, complint tots els requisits que marca els diferents passos que es tenen que donar, però realment ha sigut una col·laboració molt, molt fantàstica tant amb l'alcalde senyor Forns com l'antiga regidora la senyora Elena Redondo,
uh-huh.
En què n'agraïm molt perquè va facilitar, va agilitzar. Quartos pocs, però agilització fantàstic. Sí,
és que, esclar, vostès no han anat a demanar ni un euro a cap banc, tampoc.
No. És en fons propis, sí.
Déu del cel.
No. Sí, perquè és que una obra d'així ho tens que enfocar així. No, jo crec que siguin una mica pensant en un futur i que la societat pues, es mantingui amb el temps, tens que abordar cada projecte d'acord amb la seva naturalesa i el seu risc. No?
D'acord, i com que ens estem ficant en una zona de l'embut que només té una sortida,
sí,
senyor Salvador,
digui.
Quan ha valgut aquesta obra?
Molt. Molt.
Aquest molt gairebé...
Són diversos milions, sí.
Ho farem venir bé. Aquesta obra els pot... costar a vostès més o menys el que n'haguessin tret de vendre la casa?
De vendre-la, no.
No.
No, ens ha costat menys.
Us ha costat menys, eh?
Sí.
D'acord.
Sí. Això segur.
Ha costat menys, però ha costat molt.
Exacte. I si comptes el que t'haguessin donat amb la millor oferta, més el que hem afegit, jo diria que els números no surten.
Però, d'acord.
Però ja et dic, és que aquí el factor il·lusió...
Uh-huh.
Per aquí...
Perquè aquest establiment hoteler ho gestionaran vostès, la pròpia
sí.
Família?
Sí.
S'hi han trobat mai, han gestionat mai un hotel?
Bueno, jo quan estava treballant fa anys, estava treballant en un banc, vaig estar de conseller delegat de diversos hotels.
Ah.
Pues el Calderón de Barcelona, el Villamagna de Madrid,
caram.
El Dulce d'Almeria...
Caram, i teniu la mà trencada, doncs, eh?
I el Sargama Cedivisa, el que passa que d'això fa 30 anys. I ara el tema hoteler es porta amb tecnologies de que són diferents de les de llavors. Però bueno, una mica l'esperit de donar una alta qualitat i que la gent es trobi com a casa seva, això és algo que perdura i que això crec que ho podrem assolir perfectament.
Fa uns moments el senyor Morales ens parlava d'aquestes 14 habitacions que tindrà l'hotel. Què han volgut vostès? Han volgut un hotel que respectés el sentit de la casa, però a la vegada adaptar-lo, no sé si dir, aquesta singularitat del segle XXI, que és proposar habitacions amb una decoració específica i tot el que es porta ara, per dir-ho d'alguna manera?
Pues sí, senyor. Sí. Nosaltres, d'acord amb l'estructura antiga de l'edifici, la tipologia de les, dels elements bàsics, com és el saló, l'entrada, etc., la mantenim igualment.
Sí.
Això representa que, diguéssim, la ràtio de zona comú en relació a les persones que poden estar aquí dintre és molt elevada, perquè realment d'espais comuns n'hi ha molts metres. I després, doncs, bueno, com deia el senyor Morales, la tipologia de les habitacions s'ha adequat cada una, pràcticament no hi ha cap igual, i per donar una certa idea del confort que pot haver-hi, és, les habitacions poden anar des dels 35 metres que he dit fins als 60. Podríem dir que un establiment de nivell amb una habitació de qualitat, doncs, més o menys són 25 metres, per tant, amb això donem una qualitat i un confort, jo crec que bastant important.
Home, una habitació de 60 metres quadrats en una casa com aquesta, gairebé convida a no sortir, eh?
Convida a no sortir, és el que volem, que facin gasto aquí dintre.
Aquesta habitació de 60 és la que dona, no sé si dir, a la galeria?
Sí, correcte.
Aquesta galeria d'aquests...
Podríem dir que és l'habitació nupcial, sí.
D'acord.
Sí.
Aquesta és la que dona a la galeria, els porxos aquests d'inspiració nazarí, que tothom tant coneix. Aquesta serà l'habitació de, diguem-ne, de referència de l'hotel.
Dels nubis.
Sí.
Sí, a les arcades aquestes, els 8 forats, l'arcada aquesta que hi ha a Nazarí, que vostè comenta.
D'acord. Vostès volen obrir quan, senyor Salvador?
A final d'any.
A final d'any.
Tindrem que fer un mes i mig de proves de que la gent es faci amb l'edifici, que es faci amb el funcionament. Com he dit abans, serà gent, pràcticament tots residents de Sitges, tot el tema restauració serà gent d'aquí, i bueno, pensem, si el senyor Morales ens ho deixa, poder acabar amb aquest pla. Si ens enredirem una mica, doncs tampoc passa res. Vull dir que després de 100 anys podem esperar uns mesos.
Una miqueta, eh? Sí. Vostès han continuat vivint a Sitges, seguit més o menys, ja no cal ni dir-ho, les obres, per raons òbvies, sinó que han continuat vivint aquí a Sitges en aquests anys?
Jo vaig estiuejar a Sitges fins als 18 anys, que em vaig enamorar d'una senyora molt guapa, i llavors vaig tindre que canviar de l'estiuetx. Però jo recordo estar per la platja de Sitges i veure encara els búnquers aquells de nius de metralladores que hi havia. Havia fet alguna cursa d'aquestes no del tot legals
a l'autòdrom
de Terramar, fins que s'aclavava la moto, perquè eren motos d'aquelles petitetes de 50 centímetres cúbics, que no sabies quan s'aniria a clavar, i al final es clavava. I jo, bueno, vaig disfrutar del Garraf 6 anys a Vilanova, i després els meus avis van comprar una casa aquí i ens vam traslladar aquí.
D'acord.
Per tant, bueno, pues jo vaig viure molt fins a... Jo inclús recordo les partides de pòquer que es feien al Club de Mar, que veies que hi havia una moto que un dia era un i el dia següent era d'un altre. Era curiós. I també recordo, això ja més llunyà, que els avis tenien un toldo davant de casa, i al toldo del costat estava la família política de Mussolini, el conde Ciano, etc.
Quins anys, eh?
Sí. Això vol dir que tenim uns quants.
Està clar. Però us ho preguntava també perquè quan veu tornar a entrar a la casa, el primer dia en què Pablo Salvador va entrar de nou a la casa del besavi, i què va sentir?
Doncs pues em vaig desmoralitzar. Em vaig desmoralitzar perquè les petites peces que podien haver-hi d'interès, que no eren gaires,
no hi eren, la casa estava absolutament arrasada, i la sensació és, per un costat, l'alegria de poder recuperar-ho, per l'altra part la tristesa de trobar-te una cosa pues, que tu pensaves que era d'una manera i que realment pues, la realitat era una altra. No?
Aquestes peces quines eren, senyor Salvador? Alguna qüestió, no sé, de familiar, que us vinculava amb la família? No,
no, no. 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 No, no, perquè els mobles van desaparèixer a l'època, després a l'època de la guerra, quan el senyor, quan el ministre d'Instrucció de la República va incautar la casa.
Sí.
Que ja em sembla que tindria que recuperar, li diria al senyor Fornes que em torni els diners que va cobrar del lloguer que va pactar amb els republicans. Recordo haver llegit que el conveni de cessió de 10 cases de Sitges a la República es va fer al Prado, que en aquell moment era el casal del poble. Uh-huh. I bueno, com jo tinc els documents de lloguer, doncs em sembla que li tindré que demanar algun quart al seu fons.
Què diria el besavi avui?
Jo crec que estaria molt content. Jo crec que estaria molt content. Jo crec que tan content com estem nosaltres, perquè de veritat és que jo sempre m'he amagat de que era el propietari de la casa, perquè la casa a mi em donava pena. Era una casa fantasmagòrica, ruïnosa, i la veritat és que ens vam amagar tot el que vam poder de que érem els propietaris, perquè realment no era algo
agradable de veure, no?
No. Uh-huh. I bé, bueno, ara ja estem a una altra fase, amb ganes d'acabar i amb ganes de començar a fer bullir l'olla que hi ha aquí.
Joan,
digui'm.
Quan fas aquests digui'ms, salten els altaveus, salten els cascos, salta tot.
Salta tot.
Molts treballadors, suposo, molts
sí.
Operaris.
Estàvem especulant amb el Jordi la possibilitat d'entrar, però em sembla que ho desestimem, entre altres coses perquè, bé, tampoc tindríem temps ara de fer la ruta fins a dalt, i també perquè probablement acabaríem perdent en tu i perdent la connexió i una mica perdent l'Oremus, perquè està tot doncs, amb una certa sensació de precarietat, la precarietat normal que hi ha en una obra d'aquestes. Però sí, ja ho heu sentit, que durant tota l'entrevista no ha parat de funcionar la grua que tenim aquí mateix, perquè aquí mateix hi ha una grua al pati, que des del passeig es veu perfectament, una grua de color blau, i no han parat tampoc de passar els operaris. Nosaltres hem estat aquí asseguts al jardí, al costat d'un bidó ple de cendres que ens ha donat una miqueta d'escalforeta perquè doncs, no ens toca el sol. Uh-huh. I això vol dir que la temperatura, encara que faci un dia fantàstic, si estàs a la banda d'ombra, doncs necessita un respecte, oi?
Doncs només ens queda una pregunta per formular, i és... Sí, quan l'hotel estigui funcionant, els sitgetans tindran la possibilitat d'accedir a aquestes zones comunes, al jardí, d'alguna manera, sí. a poder veure de ben a prop aquesta casa restaurada.
Nosaltres som conscients de l'estima que tenen els sitgetans de les seves coses, i tenim previst, abans de l'obertura de l'hotel, muntar uns horaris o unes visites perquè la gent pugui gaudir una mica i veure per dintre què és el que serà l'establiment. Amb això intentarem ser molt curosos i tot el que vulgui entrar abans de l'obertura, en aquells moments de que es faci la provatura de tota la gent i tot això, pues aprofitar per poder donar entrada a qui li interessi veure-ho.
Doncs ens quedem...
Ara, tinc que dir que el principal de la casa és la façana, eh?
Ja.
Perquè, sí, és que és on es va gastar els quartos el meu besavi.
D'acord.
Perquè l'altre no gaire.
D'acord. En la resta s'han gastat els diners el besnet i la família, eh?
Sí.
Senyor Salvador, us agraïm molt que hagueu permès l'entrada de la mòbil de Ràdio Maricel per poder parlar precisament d'aquest procés de recuperació de la Casa Vilella, que obrirà com hotel abans de final d'any. Aquesta és la, aquesta és la intenció. Gràcies de nou, senyor Salvador.
A vostès.
Gràcies també amb en Joan, amb en Jordi López de la Unitat Mòbil i a l'arquitecte, el senyor Alfonso Morales, que ens ha ajudat a apuntar alguns, algunes qüestions tècniques en aquesta conversa d'un projecte de l'arquitecte Jaume Ricart, que ara ha pres en les regnes de la direcció, Alfonso Morales. La Casa Vilella obrirà a finals d'any com hotel de luxe. Són les 12, demà hi tornem a les 9, que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.